Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, què tal, com anem? Comencem aquest divendres 12 de febrer de 2021. Tanquem setmana, som divendres i entomem aquestes 3 últimes hores de ràdio d'Alt i Baix Penedès que compartirem aquesta setmana des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. El Penedès en xarxa, com cada divendres, comencem amb la previsió meteorològica pel cap de setmana amb el Pere Almendárez. Ara que ja gaudim de confinament comarcal, aquesta previsió agafa més força que mai perquè ens podrem moure en un radi una mica més ampli. D'aquí uns minuts, el Pere ens explica si hi haurà pluja o no, que em temo que una mica sí que n'hi haurà. Però vaja, ell ho sap. I a continuació, els esports, la prèvia del cap de setmana i l'entrevista. Avui parlem amb el tècnic del Noia, Ferran López. A 9:45 arriba el primer flash informatiu d'aquest matí, l'actualitat en clau Penedès. Tot seguit, quan passin 7 minuts de 9:45, saludarem la Roser Ferrer, periodista de La Fura, que cada 4 setmanes s'acosta fins al Penedès en xarxa per portar-nos les pistes, la versió radiofònica de les pistes. Ginys i gadgets, a vegades cool, d'altres friki, moltes vegades de disseny, altres útils, però sempre interessants. A les 10, com cada matí, destinem aquest espai a l'actualitat i avui hem convidat el Daniel Carrillo de l'assessoria DC Mayer perquè ens parli de les novetats que hi ha en ERTOs i en ajudes tant de l'Estat com de la Generalitat. A 10:45, segona cita amb l'actualitat en clau Penedès, segon flash informatiu del matí, i a continuació obrirem l'agenda al detall dedicada completament al carnaval. Tot i que no hi ha carnaval presencial, sí que hi ha activitat telemàtica, i recollirem el que fan els monjos. Evidentment aquest diumenge no hi haurà la rua de carnaval, però hi ha altres activitats que ens explicarà la regidora de Cultura. I a continuació us explicarem com celebren aquest Carnaval 2021 a Sant Sadurní amb la tècnica de Cultura, Laia Saez. A les 11, com cada divendres, arriben les estrenes cinematogràfiques amb el Marc Compte. Farem un repàs a la cartellera i també recomanarem un parell de pel·lícules en clau 14F. Aquest diumenge hi ha eleccions i el Marc ens proposa un parell de pel·lícules que parlen justament d'eleccions, de campanyes. A 11:45, tercer flash informatiu, notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i a continuació estem d'estrena. Aquest divendres estrenem secció al Penedès en xarxa. Es dirà Com gat i gos i vol ser un espai de conversa amb la directora tècnica veterinària del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès, amb l'Anna Martínez. Un espai de conversa que el que vol és potenciar i reforçar una tinença responsable d'animals domèstics. Avui ens estrenem parlant de l'adopció de gossos i gats. Complementant aquestes tres cites amb l'actualitat dels 2:15, a les hores en punt, la resta d'actualitat, tot allò que passa més enllà del Penedès, en els butlletins de les 10, de les 11 i de les 12. Vinga, va, entomem amb força aquest divendres 12 de febrer a les portes d'un cap de setmana amb confinament comarcal. Per fi, som-hi!
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El temps.
Qui té totes les claus meteorològiques per gaudir del cap de setmana és el Pere Almendárez i la seva previsió. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs a la situació meteorològica per aquest tram final de setmana, un tram final de setmana que es presenta amb força núvols aquí al Penedès, fins i tot amb la possibilitat d'algun plugim feble de cara a diumenge. Si et sembla, comencem amb el temps que tindrem avui divendres. Avui esperem l'arribada d'un sistema frontal i per tant tindrem un augment de núvols. Ja durant el matí tindrem un cel molt ennuvolat al Penedès i entre el matí i fins a primera hora de la tarda no descartem algun ruixat feble en qualsevol punt del Penedès. A última hora de la tarda ja s'anirien obrint algunes clarianes. El vent de mestral també serà protagonista aquest divendres, especialment a partir del migdia i durant les primeres hores de la tarda, ja que ho farà moderat a tot el Penedès, amb ratxes entre els 30 i 50 km per hora. Fins i tot a la comarca del Baix Penedès esperem alguna ratxa forta superant els 60 o 70 km per hora. Les temperatures avui divendres, les mínimes, seran una miqueta més altes, entre els 7 i 10 graus, i les màximes sense gaires canvis, entre els 15 i els 17 graus. Pel que fa a la jornada de demà dissabte, esperem un matí variable, amb algunes clarianes, però amb núvols baixos força junt. Durant la tarda aquests núvols baixos encara anirien a més, es farien més espessos i deixarien un cel totalment ennuvolat aquí al Penedès. No descartem, fins i tot a última hora del dia, algun plugim feble. El vent de mestral afluixarà de forma clara durant el matí i a partir del migdia i la tarda el vent girarà a component marítim de component sud-est o est fluix en general. Dissabte les temperatures seran una miqueta més baixes en conjunt, mínimes entre els 6 i 9 graus i màximes entre els 13 i els 15 graus. De cara a diumenge, aquest vent de component marítim es farà més evident, guanyarà intensitat i aportarà més humitat i, per tant, més núvols aquí al Penedès. Diumenge esperem un dia molt gris. Durant tot el dia no descartem la possibilitat d'alguns plugims febles, poca cosa en conjunt. Aquest vent aniria bufant fluix o moderat, cap al litoral especialment, de component est o sud-est, bufant durant tota la jornada en aquesta direcció. L'ambient serà notablement més fred diumenge, especialment a les hores centrals del dia. Les màximes amb prou feines arribarien als 10 o 12 graus, fins i tot als municipis interiors les màximes no assolirien aquests 10 graus. Per tant, ambient força més fred de cara a diumenge. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
És divendres i després del temps arriba l'hora de la prèvia esportiva, l'anàlisi i l'entrevista de la jornada. Per això anem fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera l'Eli Jiménez. Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, és divendres i a aquesta hora puntualment donem protagonisme a l'esport amb una prèvia de nou molt minvada a causa de la pandèmia. Sigui com sigui, tindrem enfrontaments aquest cap de setmana i en primer lloc tindrem un partit de futbol el que mesurarà les forces del Vilafranca i la Muntanyesa a la 16a jornada de tercera divisió. Serà demà mateix a partir de les 5 de la tarda al Municipal d'Esports de Vilafranca. I a banda del futbol també tindrem partits en aquesta 19a jornada de l'Hockey Lliga, com sempre amb Noia, Calafell i Vendrell com a protagonistes penedesencs. Comencem amb el Vendrell, que serà l'encarregat d'obrir la llauna del nostre territori visitant la sempre complicadíssima pista del líder. Un Barça que sempre es presenta com el rival a batre i un Vendrell que arriba en línia ascendent. El maig serà demà mateix a partir de 1:15 al Palau Blaugrana. Ja per diumenge a les 12 del migdia el Calafell es desplaçarà fins a Belllloc per enfrontar-se a un dels equips més en forma de la temporada, el Lleida. Ho farà, però, en un moment molt dolç per un Calafell que ve de guanyar el Reus. I acabarem amb el Noia, que també diumenge, però ja a les 4 de la tarda, visitarà la pista del Taradell. Ho farà, però, amb l'obligació de reprendre el camí de la victòria després de caure diumenge passat davant l'Igualada. feta ja la prèvia pel cap de setmana és tornar a, com sempre, de l'entrevista de la jornada. Per això saludem el tècnic del Noia, Ferran López, que ens acompanya ja a l'altra banda del fil telefònic. Ferran, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, molt bon dia a tothom. Bé, molt bé.
Abans de començar a parlar d'aquesta prèvia del partit de diumenge, de parlar també de temes importants com el retorn als entrenaments de l'Ateneu que vau fer ja aquest dimarts, parlem una mica del balanç del que portem de temporada. Anem aquest cap de setmana ja per la jornada 19, amb alguna encara per disputar. Temporada molt marcada, òbviament, per la Covid-19. Com l'estàs veient?
Bé, és una temporada irregular en tots els sentits, no? És difícil, fins i tot per nosaltres, que tenim aquest esperit de lluita i aquest arena una miqueta especial, adaptar-se a totes les circumstàncies que ens envolten, no? Sí que és veritat que s'estan fent mans i mànigues, doncs, perquè l'equip estigui el més regular possible, perquè el club, doncs, dins de les anades i tornades que tenim per entrenar una pista i una altra, doncs, també estigui el més estable possible. No és fàcil, i a vegades doncs això repercuteix no només en la preparació, sinó en els resultats, però a banda d'això, doncs, som un equip en construcció, amb jugadors molt, molt joves, alguns debutants a l'Hockey Lliga, i al final el que hem de fer és anar passet a passet, amb línia ascendent, que crec que en forma, almenys en forma, no tant en resultats, hi estem anant.
Ara comentaves, no?, un equip en construcció, un equip amb jugadors que arribaven nous d'aquesta temporada, jugadors del planter que pujava, un equip també molt compensat amb figures ja molt consolidades a l'equip, però, com bé comentaves, nous jugadors, molt de talent, molts jugadors joves. Com va aquest balanç de joventut i experiència?
Bé, està clar que a mi aquest tipus d'equips m'agraden, que hi hagi aquesta combinació. També és cert que, lògicament, has de pagar alguns peatges com a equip, sobretot a nivell competitiu, més que a nivell de talent, perquè de talent penso que en tenen molt, per això són jugadors del Noia, però sí que és veritat que com a equip, doncs evidentment pagues alguns peatges a nivell de competir, no? De saber estar, de saber trobar l'equilibri entre la rauxa de ser verticals i anar a porteria i el tempo de controlar certs moments de partit o certs parcials. I al final estem amb aquesta tessitura sempre, estem amb aquesta construcció, i això fa, doncs, que guanyis partits, però de moment també en perdis, no? Per tant, no deixa de ser una imatge del que estem sent, però com et deia abans, al final el treball està al darrere. Penso que les intencions, la voluntat, l'actitud, ja no només dels jugadors, sinó també del club, d'estar més bé en línies generals del que estem, està allà. Per tant, passet a passet, i sento ser tan reiteratiu, ens anirem posant a puesto.
Ara comentaves, no?, passet a passet, i segurament aquesta passa que encara tots els que seguim l'esport i l'equip ens falta per veure, i segurament és aquest encert de cara a la bola aturada, no, Ferran?
Sí, és cert que amb l'hoquei actual això té una transcendència bastant gran, i també et diré que hi ha partits que hem estat molt encertats i hi ha partits que no ho hem estat gens. La bola aturada es treballa a nivell col·lectiu en forma de vídeos on compartim les imatges dels porters rivals, també dels jugadors que ens les llencen a nosaltres. És l'espai on compartim idees, on més o menys deixem clar quin serà el pla a l'hora de llançar la següent. Es practiquen, i al final moltes vegades és una qüestió d'estat mental, de confiança, perquè els recursos els jugadors els tenen. Prova d'això és que, com et deia, hi ha moments en les que, o partits en les que ens ha entrat tot, i partits, doncs, que pel que sigui, no?, pel parcial que duem o pel tipus de mentalitat que ens està fent dur aquell partit, doncs en aquest moment no entra, però bueno, es treballen, i amb el fi de trobar també la regularitat en aquest aspecte.
Ara comentaves, no?, hi ha partits en els que entra tot, no només a bola aturada. Recordo dos dels darrers, no?, el Lleida i el Calafell, semblava que entrava tot, i després partits en els que, tot i jugar bé, com va ser el cas de l'Igualada, la bola no entra i acabes perdent aquell partit.
Sí, jo crec que el dia de l'Igualada és un clar exemple. Crec que el Noia va ser molt superior, molt superior als 50 minuts. Vam ser l'únic equip que vam exposar situacions d'atac, de pes de partit. Vam tenir moltíssimes ocasions, també bola parada. El que passa que sí que és cert que ells van dur el partit allà on volien. Crec que el partit hagués canviat moltíssim si el Noia s'hagués avançat en el resultat. Però corríem el risc d'exposar molt, perquè evidentment és el que havíem de fer, exposar molt i que ells ens treballessin a la contra. I aquí és on ells van estar encertats, perquè vam recollir, crec que vam comptar unes 12 boles que ells les van llançar després de la pressió. Fins i tot quan tenien superioritat numèrica, ells per power play no ens pressionaven. Vull dir, el Noia penso que ho va fer tot per guanyar aquest partit, però penso que són aquells partits que de cada 100 en perdràs un i aquell dia ens tocava perdre.
Comentaves, no? Mica en mica l'equip es va posant a to, costa, no? Arribar a aquest nivell òptim amb totes les anades vingudes, amb pavellons diferents, ja no només entrenant, sinó també competint, amb gent jove, amb noves incorporacions. Ferran, què creus que li falta a l'equip per assolir el millor nivell aquesta temporada?
Jo penso que estem en el camí, estem molt a prop, de fet, hi ha partits aquí al darrere doncs, que s'ha demostrat, fins i tot el dia d'Alcaldes es va fer un molt bon partit, tot i perdre, però estem a propet de fer-ho, hem de consolidar alguns resultats, perquè al final el que marca el món de l'esport doncs, és el resultat, i ens falta l'estabilitat que et dona tenir una casa, no? Estar en un lloc fixe, estar allà, en el teu refugi, amb els teus, tancadets, i podem parlar de tot amb tranquil·litat, treballar amb certa calma, amb qualitat, i això és el que penso que aquesta setmana doncs, hem començat a recuperar a l'Ateneu, i a mesura que anem sumant minuts d'entrenament aquí, doncs també la qualitat dels entrenos segurament és diferent, ja ho està sent. No és perquè abans no entrenéssim bé, sinó és que no és casa nostra, i estem agraïts, no?, de que ens hagin deixat entrenar tant al Pla com a Torrelavit, però al final no és casa teva, són pistes doncs, que fins i tot les dimensions, en el cas de que hem consumit molts entrenaments, no és la mateixa que una pista normal, el terra doncs, és més irregular, tot es fa més feixuc, i al final, doncs, quan sumes molts minuts entrenant d'aquesta manera, doncs les coses canvien. Ara portem dos entrenaments aquí a Sant Sadurní, i el que volem és sumar-ne molts fins a final de la temporada i veurem fins on arribem. També tenim una competició europea pel mig, virtualment hi ha la Copa del Rei, que si no desgavell, doncs hi serem. Per tant, partit únic, tornarem a tenir un partit dels vols, no?, per competir. Al final, feliç de poder-ho fer, d'estar aquí treballant doncs, amb totes aquestes dificultats, perquè, sens dubte, això ens fa créixer i ens fa ser millors a poc a poc.
Ara comentaves, no?, la importància d'aquest dimarts d'haver pogut tornar ja a entrenar a l'Ateneu després de més de cinc mesos a entrenar al Pla i a Torrelavit, com bé comentaves, i jugant partits oficials a Torrelavit i a les darreres setmanes al Joan Ortoll de Calafell. Suposo, Ferran, que tant l'equip com tu, a falta del públic, òbviament, per les mesures Covid no en podem tenir, les ganes de tornar a l'Ateneu ja eren enormes.
Sí, us haig de dir que quan baixàvem aquella rampeta dels vestuaris, doncs les cares eren de molta il·lusió, us ho asseguro, era de molta il·lusió, de molta felicitat. Era com, bueno, estem un altre cop a casa, està encara en fase de construcció, hi ha molta gent doncs, que s'hi ha abocat, que ha fet mans i mànigues perquè hi siguem abans, però t'asseguro que baixar aquella rampa era com un arc del triomf, no? com dir, bueno, aquí ens tornem a sentir protegits, evidentment podem guanyar i perdre partits, però teníem moltíssimes ganes de tornar a trepitjar l'Ateneu. Pensa que els que vivim aquest esport, doncs l'Ateneu per nosaltres és un lloc de culte, així de clar, i a més doncs, els que ho vivim i som una mica fetichistes, no?, podríem dir com jo, respires aquell olor a hoquei, que penso que per nosaltres només es respira aquí. Per tant, molt contents i res, a seguir treballant i esperar doncs, que l'equip competeixi bé i ja està, i no n'hi ha més.
una pista icònica en el món de l'hoquei patins i òbviament pels penedesencs i pels que són de Sant Sadurní encara més. Per acabar, Ferran, aquest diumenge visiteu el Taradell a partir de les 4 de la tarda en aquesta 19a jornada de l'Hockey Lliga. Com esteu preparant aquest enfrontament? Una miqueta, com el valores a priori?
Bé, a veure, el Taradell és un equip amb dues versions. Té una versió fora de casa i una altra a casa. És un equip a casa que es transforma, que és perillós, que és molt ràpid sortint a la contra, que ocupa molt bé els espais interiors, té jugadors a bola parada amb una alta efectivitat. És un rival que a casa seva canvia, no? I és difícil de batre. Va quedar clar amb la victòria davant del Liceu i amb altres victòries que ha anat aconseguint. El que passa que sempre dic el mateix, moltes vegades hem de tenir en compte el que fa el rival i com treballa. Els que realment podem controlar és el que fem nosaltres, no? I el que estem fent és això, treballar en funció de què podem oferir la nostra millor versió, evidentment adaptant-nos a certes coses que el rival ens pot exposar, però molt conscients de que tenim capacitat d'anar a treballar molt bé, limitar aquestes contres o aquest tema de que som més atrevits a l'hora de la sortida, i ser molt nosaltres, molta tranquil·litat, amb molta confiança, molta solidaritat, i al final 50 minuts més per gaudir de l'esport i per anar a buscar els 3 punts.
Ho deixem aquí, Ferran López, tècnic del Noia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa. Com sempre, un plaer conversar amb tu, i que vagi molt i molt bé diumenge, i que dilluns, quan fem la crònica, puguem dir que el Noia s'ha endut els 3 punts a Taradell.
Molt bé, doncs molt agraït i moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Penedès en Xarxa.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo. Tanto recordar.
Amb aquesta versió de Me cuesta tanto olvidarte dels Mecano que ens proposen Xoel López i el combo Viramundo, arribarem a 9:45 a la primera cita amb les notícies en clau Penedès.
Solo dan a far. La cara vista es un anuncio de signa. Es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer.
Penedès en Xarxa. Les notícies. Bon dia, us oferim un primer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal en el Penedès en Xarxa, i us expliquem que baixa el nombre de pacients ingressats per coronavirus als hospitals del Garraf i de l'Alt Penedès per sota del centenar. La pressió hospitalària a l'Alt Penedès i Garraf baixa significativament aquesta setmana als hospitals de les dues comarques i ho fa per sota de la barrera del centenar de pacients ingressats per la Covid-19. La tendència a la baixa de les darreres jornades es manté tot i que l'Hospital de Sant Camil ha sumat dues noves defuncions aquesta setmana. Segons les dades facilitades aquest dijous pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, els hospitals del Penedès han comptabilitzat des del mes de març un total de 220 defuncions per coronavirus, 155 al Garraf i 65 a Vilafranca. A dia d'avui, les persones ingressades per la Covid-19 són 84, una vintena menys que fa una setmana. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys aprova el pressupost per l'any 2021. Les partides han estat confeccionades amb l'objectiu de mitigar els efectes sobre persones i empreses provocats per la pandèmia i la crisi econòmica i, a la vegada, seguir realitzant inversions mitjançant una gestió eficient dels recursos. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha aprovat el pressupost per l'any 2021 valorat amb 2.888.000 euros, un 8% superior al de l'any anterior. Entre les novetats hi ha la campanya per la reactivació del comerç local, que ha estat dotada amb 25.000 euros, la incorporació d'una partida de 20.000 euros, destinada també a pressupostos participatius. Pel que fa a subvencions, aquest 2021 es posarà en marxa el xec nadó, que està dotat amb 100 euros per infant. Addicionalment, s'ha creat una partida de 10.000 euros per destinar-la a millores en l'enllumenat de la societat El Papiolet. Finalment, també es reserven 10.000 euros per ser articulats addicionalment com a fons de recuperació post-Covid-19. I d'altra banda, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos convida el veïnat a guarnir els balcons aquest cap de setmana, i és que la crida a guarnir els balcons del municipi dissabte i diumenge amb motius de Carnaval és una de les activitats que promou aquest any l'Ajuntament dels Monjos dins de les propostes de Carnaval Confinat que ha organitzat aquests dies conjuntament amb 7 entitats de Carnaval del municipi i l'Associació de Comerciants del Comerç del Foix. La crida coincideix amb el diumenge que, en cas de no haver-hi pandèmia, hagués acollit la multitudinària rua de caràcter familiar que ha convertit els Monjos en una de les cites més rellevants del Carnaval al Penedès. Altres activitats que s'organitzen aquest Carnaval als Monjos són un concurs de fotografia a Instagram fins al proper 28 de febrer i una exposició de disfresses dels grups de Carnaval que es pot veure a partir de dimecres. Els restaurants especialitzats en calçotades i grans convits veuen reduïda la clientela considerablement amb les restriccions per la Covid-19. Un cop passat a Reis, comença de ple la temporada dels calçots arreu de Catalunya i són populars els dinars amb grups grans per menjar carn a la brasa i calçots. Aquest any aquesta tradició s'ha vist afectada per les mesures restrictives contra la Covid-19 que prohibeixen els grups de més de 6 persones i pels confinaments perimetrals. En el cas de Canals i Moner, a Sant Sadurní, han notat una baixada del 50% dels visitants en les caves com a comensals al restaurant, però en canvi han pujat molt els àpats takeaway. Canals explica que les calçotades s'havien reduït degut al confinament municipal que els afectava fa uns dies, però que estaven també contents i agraïts de com han respost la població de Sant Sadurní. Malgrat les complicacions per la Covid-19, des de Canals Moner creuen que ha estat un any positiu i de molts aprenentatges, ja que s'ha hagut de reinventar i promoure molt més la venda online que anteriorment, en gairebé que quan era inexistent. En canvi, el restaurant Masia del Parc Segarrulls, a Olèrdola, ha notat una davallada molt gran de clients. Estan facturant un 90% menys que l'any passat. I el director de restauració, Borja Alonso, ens explicava que habitualment tenen molts clients de fora de la comarca i amb les restriccions han perdut la temporada dels calçots i de banquets de casaments.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
És divendres i avui toca pistes, aquests ginys i gadgets que ens recopila la Roser Ferrer, periodista de La Fura, a partir de totes aquelles que publiquen setmana a setmana. Roser, bon dia.
Hola, bon dia.
Com van les pistes? Encara hi ha molta cosa relacionada amb la pandèmia, amb la Covid, o
sí,
fluixa una mica?
Sí, sí que n'hi ha. No fluixa. Jo crec que ja, com que cada dia anem veient que la cosa s'allarga...
Igual doncs, que el virus, no?
Exacte, van sortint cada vegada més invents i mascaretes. Això no s'acaba.
No s'acaba. Ai, que costarà. Doncs escolta, comencem justament amb una pista Covid-19, no?
Sí, exacte, amb una mascareta. Perquè jo no ho sé, no sé de tu, però jo ara ja, com que ja és un... la mascareta ja forma part de la meva vestimenta, doncs ja fins i tot intento que no que vagi molt combinada amb la roba que porto, però sí que no canti.
Intentes sí, combinar una mica.
Exacte, que si porto, no sé, un jersei vermell, no m'hi poso una mascareta d'un color que no sé dir, me la intento posar negra o així, no?
Quantes en tens?
Moltes, perquè les coso jo.
Ah, les fas tu?
I llavors puc tenir molta varietat.
Ah,
sí,
veus que
ja te'n faré una un dia.
Sí, perquè jo vaig... tiro molt de la quirúrgica.
Ah, no,
aquest blau cel, tan antisèptic que va bé amb tot.
No. Doncs llavors, clar, vaig veure aquesta mascareta i vaig pensar, clar, és que això és tota la raó, tenen tota la raó, perquè imagina't que, a part del jersei o de la camisa, hi afegeixis una corbata. Llavors, amb què ho combines?
Buf, complicat,
o va sempre negre, no?, que és molt soso, o amb què ho combines? Llavors, una empresa de roba ja d'aquesta així, de vestir bé, italiana, una marca italiana que es diu Ulturale.
Havia de ser italiana.
Sí, exacte. Ha inventat unes corbates, que són corbates normals i corrents, eh? El que passa és que a la vegada són mascaretes. A veure si sóc capaç d'explicar-vos-ho, imagineu-vos que vosaltres us poseu la corbata, val? Aleshores, quan us feu el nus, amb la part de sota de la corbata, la que queda amagada, val? Aquella és la que porta la que porta el filtre, val? I porta amagadeta dues gomes. Llavors, què has de fer tu? Doncs et tires amunt la part del darrere de la mascareta, que tampoc es veu gaire bulto, perquè queda amagada sota del nus, i et col·loques la mascareta.
I queda unida pel fil, diguéssim,
sí, sí, sí.
Per
és
la gometa.
Si, és com si el nus, llavors, té com una, el nus es converteix en una mica de llaç, saps allò que
sí,
fa una
sí,
mica
sí.
de llaç per darrere?
Curiós.
Sí, però bueno, mira, és una manera de portar-la sempre a sobre, de no deixar-te-la, d'anar combinat, igual corbata que mascareta, i un estalvi també, no? Perquè mira, no t'has de preocupar.
I compleixen la normativa.
Sí, 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 sí,
sí,
sí, porten filtre, compleixen tota la normativa. L'únic problema, ja te'l deus imaginar, és el preu.
Clar, si és un disseny italià.
Sí, és disseny italià i clar, jo no sé el que... Jo no tinc ni idea del que valen les corbates, però en aquest cas la corbata barra mascareta val 120 euros.
Ostres!
Déu-n'hi-do, oi?
Sí.
Si n'has de tenir una per cada dia.
No sé si pots anar combinant i jugant amb els colors en aquest cas.
Bueno, si voleu veure els models que hi ha i veure bé això que he intentat explicar-vos, entreu a ulturale.com, ulturale.com, i ara veureu, perquè triomfa, vull dir, és cara però triomfa.
Ulturale sense H, eh?
Sí,
amb
sense
U directament.
Sí.
Itàlia no m'estranya.
Són així molt... Molt de vestir-se bé.
Cuiden molt l'aspecte.
I tant.
Com lliguen, com combines.
Sí, sí, sí.
Està bé, està bé. Mira, com que això va per llarg i en portem cada dia, doncs ja està bé que n'hi hagin per tots els gustos
sí,
i butxaques.
Sí, i butxaques, exacte.
Molt bé. Hem començat amb aquesta mascareta corbata de disseny italiana. I ara, atenció a tots els fans dels trencaclosques, que són una bona colla.
Ai, sí, perquè... Jo vaig a èpoques, hi ha èpoques que m'agrada molt fer puzzles i d'altres que no hi penso, no? Però la veritat és que quan els he fet, com que no tinc un espai exclusiu per fer el puzzle, és un rotllo, perquè ho has de fer sobre d'algun cartró gran o d'alguna fullola de fusta, emportar-t'ho, no?
Tothom ha de vigilar,
no donar un cop. Sempre apareix alguna peça pel terra, bueno, és un estrès. Llavors, clar, va ser veure aquesta tauleta i vaig pensar, hola, que guai, perquè és una taula... No penses que és una tauleta petita com de càmping, eh? No, és una taula ja d'una mida bonica.
Què, per un puzzle de 1.000 peces?
No, de més.
Més i tot?
Sí, de més. I aleshores el que té és que aquesta taula, a part que és plegable, de fet sembla un maletí gran de pintura, d'aquests de pintura a l'oli, val? Doncs és plegable, llavors tu la desplegues, les potes, i què és lo xulo? Que té dues ales que es despleguen, que és per posar allà les peces. Si tu vols posar les de les vores o per colors, no sé, cadascú com se les distribueixi.
Cadascú té la seva tècnica, no?
Exacte. I la part del centre és la que té la catifa aquesta antilliscant, val, per anar fent el puzzle. I aleshores tu dediques una hora, dues hores al dia, acabes, plegues les dues portetes, plegues la porta i la deixes guardadeta en qualsevol racó, perquè és que ocupa poc espai.
Em sembla genial, perquè si no és un estrès, no?, començar un
putler. A més, no és de plàstic.
Amb la pressió aquella de l'haig d'acabar, fa nosa...
Sí, sempre patint, que no perdis cap peça, no? A més, és això, és de fusta, no és de plàstic, vull dir que... Si la vols deixar en un raconet de qualsevol lloc, tampoc és una cosa...
No fa lleig.
No fa lleig perquè no és gran i és això, és com molt discret, no? I val 205 euros, tampoc és car, supercapital.
Tu que ets fan dels trencaclosques, penses que estan ben invertits?
Sí, no, jo crec que sí. Per 200 euros val la pena, perquè és una cosa que tens per sempre ja.
Quan val un puzzle d'aquests grans?
Home, uns 40-50 euros val per això.
Doncs sí. On la trobem?
Ai, sí, me n'havia oblidat. A handmaker.com.
I quant costa?
205 euros.
Ai, sí, sí, m'ho acabes de dir. 205, hem dit que sí. Estaven ben invertits.
Sí, exacte. Ara canviem una mica de...
Sí, no sabia com introduir-te perquè m'has fet 5 cèntims d'aquesta pista següent i...
Canviem una mica d'àmbit, radicalment.
Va, tal qual raja. Una urna per les cendres. Una urna funerària.
Sí. Perquè, clar, no? Estem, les pistes sempre intentem que hi hagi alguna cosa sostenible o ecològica i tots ens morim, o sigui que per tant hem de començar a habituar-nos, no? I us portem això, un gadget sostenible però relacionat amb la sepultura. Què és? És una urna en forma d'ou que serveix perquè dins... posis la cendra, aquest envoltori és biodegradable i porta unes llavors ja incorporades. Llavors està pensat perquè en els llocs que està permès puguis enterrar la urna i la puguis anar regant i sortir un arbre. És com poètic, també.
Molt, sí, perquè això en teoria no es pot fer a qualsevol lloc,
allò de les
cendres al mar...
Ni les pots llençar al mar ni a la natura, no, i crec que enterrar-les tampoc, per això ja dic en llocs que estigui
permès. Espais preparats, no? Sí, Una espècie de cementiri d'urnes. Sí.
Val 400 euros l'urna.
Home, no és gens car perquè
un
enterrament... És car.
Clar, sent victoriós a les últimes eleccions,
t'estalvies tota la resta.
Alternativa i no aconseguir consolidar...
No, perquè
has de comptar. T'estalvies
el taüt.
Jo li dic que...
El taüt i tot el servei de segura que...
No sé quan vas, que acompanya.
L'any 2017, quan van guanyar amb moltíssima diferència...
El que passa és que això, ara sí que és una mica més xungo d'explicar.
Les enquestes, poc abans de les eleccions, ens donaven un empat amb el Partit Socialista.
Perquè el pla era diferent.
I després nosaltres vam treure 36 diputats...
El pla era una mica macabre. Macabre,
o sigui que
bueno,
jo nego la major de que la situació la sigui exactament la que estan dient les enquestes.
I
jo crec que el nostre votant és molt de decidir-se a la darrera hora. Perquè pensi que Ciutadans és un partit de centre, que és pragmàtic i que sí que deixa clar aquí a Catalunya que no podem continuar amb la deriva del procés i d'un separatisme que s'ha saltat totes les normes de convivència democràtica, i per tant en això som molt clars,
però
també tothom sap que el vot de Ciutadans val doble, que és acabar amb el procés i també tenir unes polítiques centrades que ens permetin pactar a la dreta i a l'esquerra. I això vol dir que els nostres electors no s'hi senten ni vermells ni blaus. I són gent pragmàtica, més aviat apolítica, que no s'hi senten massa compel·lits a anar a votar, però que també estan fins al darrer moment mirant a veure què diu la gent i al final depositant el vot com
prové la idea
original molt meditada.
Vostè no té la sensació, senyor Carrizosa, que han desaprofitat el que els polítics
han assegurat?
Aquesta victòria és una victòria que no...
Sí,
la política
han començat clamorosos.
I ja ho veurem després d'aquestes eleccions, que ja veurem quin Parlament ens queda. Però nosaltres
sí
que hem estat molt útils. Primer guanyant, com vam guanyar després.
Si parlem de mascotes, sempre ens ajuda a estuar-nos i a somriure.
Doncs les mascotes, sobretot els gossos pobres, quan es van fent grans,
l'independentisme o els líders separatistes, que ells són Catalunya i parlen en nom de tota Catalunya i que el poble català té un conflicte conflicte amb Espanya i totes aquestes coses,
estan buscant finançament per tirar endavant,
que no, que va guanyar una altra força i això ho vam demostrar, no només a Catalunya,
no té res especial, a simple vista,
malgrat que alguns no es donen per assabentats, sinó a la resta d'Espanya i a la resta de l'Europa i del món. Això va ser un missatge molt important. Després, he fet una oposició molt bona, molt constructiva. Bueno,
fins i aleshores li fa un massatge terapèutic.
Vaja, hem estat al partit i ha presentat més propostes al Parlament, però alhora impedíem que el Parlament s'aprovessin normes absolutament il·legals o pronunciaments semblants als que ens van portar fins aquí. I després, nosaltres hem fet una oposició
que també l'hem
patit amb el senyor Torra de
Partit. Sí, perquè jo m'hi apunto.
Nosaltres vam posar en marxa aquestes accions judicials que van conduir al seu cessament, mandant un missatge
als polítics
que és que vostès han de complir les lleis com qualsevol ciutadà i no tenir privilegis, sinó pensar-se que tu ets el president de la Generalitat i estàs per sobre de la llei. O sigui que
i no és la primera vegada que parlem d'ells.
Mentre d'altres es posaven de la casa dintre del constitucionalisme de perfil i no feien res.
Fan dels Lego.
Són molt enginyosos.
Molt. El fet que
perquè han creat una idea, bueno, jo l'he descobert ara,
des de les eleccions espanyoles, que es diu Lego Idea. El Congrés...
I aleshores és perquè és per buscar interacció amb els seus clients, amb els seus aficionats.
Jo crec que ningú no pregunta al senyor Rufián si va ser un error anar al Congrés a defensar els interessos del seu electorat aquí a Catalunya.
Però ell no es va presentar com a candidat a la presidència de la Generalitat i després va marxar i la senyora Arrimadas sí, no?
Sí, però...
I a més que va guanyar les eleccions.
Despengem en aquesta plataforma que es diu Lego Idea.
Sí, però és que això és el mateix. O sigui, la senyora Arrimadas què està fent al Congrés? És una diputada per Barcelona i ens està defensant a tots els catalans
davant de... Única i exclusivament de la marca Lego.
En les Cortes Generales, que és... L'òrgan que sí que hi és ja la sobirania de tots els espanyols, també dels catalans. Per tant, ella continua defensant Catalunya. Ningú no dubta que ho facin altres catalans que sí que van al Congrés dels Diputats.
El quadre de la nit estelada.
I per tant, això és un discurs nascut al separatisme una mica
per
dir, bueno, mira, i també que aprofitarà el senyor...
És molt xulo i aleshores incorpora
la diferència és que ella es presentava per ser el president de la Generalitat. En tot cas, vostè ha defensat durant tota la campanya, ara en parlàvem, no?
Acabem de pintar.
Sí, ben bé per recrear, o sigui, tu recrees la nit estelada i poses el Van Gogh pintant-lo.
Quina xulada, i tant.
És molt guai, a mi m'encanta. No us puc dir el preu perquè, bueno, encara no es comercialitza, o sigui, ho han anunciat ja a Lego que properament, però... Entreu a la web de Lego Idees, jo us ho recomano molt, i poseu això, The Starry Night, i el podreu veure.
Que xulo. I si sou Lego Lovers i teniu alguna idea brillant...
Clar, sí.
Intenteu-ho.
De fet, es veu que... Bueno, m'ho vaig estar mirant i alguna hi ha comercialitzat, com per exemple el bar de la sèrie Friends.
Sí.
I es comercialitza i es veu que és gràcies a una idea d'aquestes.
Algun fan de Friends i de Lego al mateix temps.
Exacte.
Que ha llançat la proposta i ha anat passant filtres.
Sí. Clar, ja et dic, el primer és arribar als 10.000 likes.
I després, suposo que en funció de la dificultat que tingui la proposta, Lego donarà el vistiplau o no.
Suposo, també, no? M'imagino que han de veure-hi una mica de filó comercial, també.
Això sempre, clar. Però està bé, eh?
Sí, és bonic, de veritat que és xulo.
I ens vols parlar també d'un projecte sobre l'epilèpsia?
Sí, també, és que estic creativa aquesta setmana. Sí, l'epilèpsia és una malaltia que pateix moltíssima gent i moltíssims nens i nenes, no? I costa d'explicar per què, no? Per què jo tinc atacs, per què una altra persona no, però quina part del cervell és la que no funciona bé, no? Aleshores, una jove estudiant d'art francesa té epilèpsia. Ara s'ha fet gran, però ella doncs, sempre havia tingut, no? Aquesta com necessitat de saber, de donar una explicació, entendre per què tenia epilèpsia.
I llavors, sense espantar ningú.
I sense espantar, no. I aleshores ella va anar a buscar la seva neuropediatra. I li va dir, mira, jo vull explicar-ho, jo vull fer alguna cosa perquè nens i nenes que tenen epilèpsia es troben com jo em vaig trobar, puguin entendre-ho, però puguin entendre-ho jugant d'una manera fàcil. I aleshores, amb la seva neuropediatra, han creat un puzzle, però un puzzle fàcil, de 8 o 9 peces, val? Closques, és en volum, és un trencaclosques amb uns imants i unes neurones, i aleshores així recreen el cervell i les parts del cervell, val? I per completar-ho hi ha un joc de cartes que va explicant cada part del cervell, què fa, quina funció fa cada part del cervell. I trobo que és una manera molt didàctica i divertida i fàcil de poder comprendre i explicar què és l'epilèpsia, no? És xulo. Encara no es ven.
Estan buscant fons,
està,
potser.
Estan buscant fons, però jo crec que es vendrà perquè realment és molt, molt interessant. I si voleu això, si voleu conèixer la iniciativa, entreu a la web de andreaharcourt.fr de França. Andrea, HARCOURT, andreaharcourt.fr.
L'Andrea és aquesta jove estudiant,
sí,
que ha dissenyat,
sí,
el trencaclosques.
Exacte, sí, sí, sí.
Que xulo.
És bonic.
No sé si sou molt de menjar patates fregides.
No hauríem.
No, no. Molt de tant en tant, oi? Allà a la piràmide.
Sí, al final de tot.
Al final de tot. Però bé, en tot cas, has trobat una iniciativa que sorgeix de, justament de les bosses d'aquestes patates,
sí,
fregides.
Sí, perquè jo a casa, al cap de setmana sempre en cau alguna de bossa de patates.
El vermutillo, no?
Sí, exacte. I jo sempre he tirat el plàstic, sempre he tirat l'embolcall al plàstic. Potser ho faig malament, eh? Sempre l'he tirat. I aleshores he descobert, a partir d'aquesta pista, que es veu que és super difícil de reciclar una bossa de plàstic, perquè té una capa de plàstic, però a l'interior, que és metàl·lic, que el veiem platejat, clar, allò està fet d'alumini.
És d'alumini?
Es veu que sí.
Ostres, doncs ara m'estic imaginant, no sé si s'impregnen les patates una mica d'aquest alumini,
no sé,
oi?
No ho sé, fa una mica d'angonieta, però sí, clar, costa tant de separar que es veu que és un problema, no? Aleshores, un senyor anglès va dir, a veure, si per una part, tenim el plàstic, el però és que no diré bé el nom, propilè, crec, val? Que és impermeable, vull dir que mull, no deixa passar l'aigua, no? I per l'altre tenim l'alumini, que és aïllant. Doncs per què no cosim d'alguna manera enginyosa moltes bosses de patata i creem una mena de sac de dormir i el repartim a gent que ara a l'hivern dorm al carrer, no? Sense sostre. I el que va començar com un invent així, una mica estrambòtic...
Friqui, sí, d'entrada.
Doncs ha acabat generant com una onada de solidaritat a Anglaterra, que ja hi ha més de 100 voluntaris recollint bosses d'escombraries i cosint, que no és cosint, perquè de fet planxen bastant, a les bosses aquestes per repartir-les.
Quina bona pensada.
Sí, 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 a veure, jo crec que on les autoritats no arriben, que és a donar sostre a tothom, no?, doncs, no sé, la societat s'organitza per intentar buscar solucions.
I amb molt d'enginy.
Sí. El projecte es diu Crisp Packet Project i té pàgina web, eh?
I Crisp pots donar Project suport, suposo.
Bueno, pots conèixer-ho, sobretot, sí. Pots conèixer i veure els punts de distribució.
Força.
On, com aquí durant molt de temps hem recollit taps de plàstic,
sí,
doncs ara allà també recullen bosses de patates fregides.
Sí. De xips.
Exacte.
Avui estàs portant projectes...
Que són xulos.
Són xulos, eh? I
sí,
diferents.
Sí, orgullós, eh?
Bona tria, bona tria.
Sí.
També ens proposes un gadget per depurar l'aigua a,
sí,
casa.
Sí, 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 sí. Aquest també és sostenible, però ja és més divertidet, eh? Que la urna. Clar, l'aigua, diuen que el 2035 un 40% de la població té estrès hídric. Val? O sigui que serà un problema accedir a l'aigua. Per tant, o ens posem les piles o anem malament. I clar, a casa, per més que tu et pensis que no malgastes aigua, malgastes. Cada vegada, no?, que et dutxes fins
cobres
que l'aigua...
Cobres
l'aixeta, sí, perds aigua.
O rentar-se les mans.
Exacte.
Encara
sí, que, sí, ara
que entren sabones, sí, la tanquis, però és,
sí, sí,
igual,
és igual, perd. Engastem moltíssima aigua.
I ara en rentem molt les mans.
Sí, sí, en malbaratem molta. Aleshores, hi ha un projecte... Bueno, no és un projecte, es comercialitza. Es diu Hydraloop i és sembla una nevera, eh? De fora fa el mateix bulto que una nevera.
Igual de gran.
Sí. Sí, sí, sí. I el que fa és una depuradora domèstica i sense químics, val? I aleshores consisteix en que tu el que anomenem aigües grises, l'aigua de la rentadora, l'aigua de rentar els plats, l'aigua de la dutxa, s'han de vehicular cap a aquest Hydraloop, val? I aquí és on es filtra i s'aprofita tota l'aigua i es torna a rellençar la xarxa domèstica per omplir la cisterna, per omplir la piscina... no sé, pel rentaplats, per exemple, doncs per tornar a aprofitar-la. De fet, s'aprofiten 260 litres d'aigua al dia.
Està molt i molt bé.
Hey.
Has,
clar,
de tenir espai, bàsicament.
Has de tenir espai i has de tenir 3.300 euros per fer la inversió.
3.300 euros.
Però vaja, tenint en compte que és un estalvi continuat, no? Sí, potser sí. Val la pena.
Segur que surten els números, sí. Que això queda amortitzat en poc temps.
Sí, 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 per això. Hidraloop.com.
I farem un cop d'ull.
Sí, és xulo, eh?
Ara juguem una mica a cartes.
Sí. Jo mai m'hi havia parat a pensar. A vegades no ha de venir algú perquè... i veure-ho per dir, ostres, és veritat. Resulta que hi ha una jove holandesa que es diu Indy Melick, que sempre que li encanta jugar a cartes, no? I aquest confinament, doncs, s'hi ha passat moltes hores, aquesta pandèmia, i un dia jugant va pensar, per què el rei val més que la dama, no? I per què les tres figures del joc de cartes, el rei, la dama i el jack, són blancs i no són de qualsevol altra raça?
Ostres, ni se m'hagués passat pel cap.
Oi que no? Doncs, i perquè el rei, el gènere masculí, val més que la dama, gènere femení. I aleshores va dir, això no pot ser. I ella, que la tia deu ser bastant enginyosa, va contactar amb una marca de cartes, val? I els hi va plantejar, total, que ja estan comercialitzant un joc de cartes que canvia el rei per l'or. La dama, per la plata. Que aquí no entenc per què no podíem fer-ho al revés, però bueno, és igual. Han substituït les figures humanes per tres minerals. Per or, plata i bronze. I per tant s'han carregat els gèneres i s'han carregat la raça. I ara, bueno, doncs tenim una baralla de cartes molt més igualitària en tots els sentits.
I el que em sembla fantàstic és que aquesta noia holandesa s'espavilés d'aquesta manera,
sí, sí, sí.
I convencés,
sí, sí,
una empresa dedicada a fabricar cartes,
sí,
perquè li compressin la idea i canviessin el xip de dalt a baix.
Exacte, i val 9,50 € la baralla. Si la voleu comprar, la podeu comprar 9,50 € i la trobareu a gsb-playingcards.com. Es diu Gold Silver Bronze. Vull dir, no, el nom
fàcil,
no s'hi mata gaire.
Fàcil però, bueno, de recordar. Quina bona pensada. Doncs amb aquesta bona idea t'acomiadem. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Mig minut, menys i tot, ens plantem a les 10, connectem amb el butlletí, ens posem al dia amb les notícies i seguim amb l'actualitat, on avui expliquem totes les novetats que comporta la pròrroga dels ERTOs i les ajudes que tant Estat com Generalitat començaran a donar a partir de la setmana vinent.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.